Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que des que va arribar a la presidència l'any 2011 mai va participar en cap negociació sobre la celebració d'un referèndum, ni primer amb Artur Mas, ni tampoc després amb Puigdemont. A preguntes de l'acusació popular, l'expresident ha estat taxatiu.
Había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron, y supongo que habrán querido hablar también con otros, pero a todos les dejé absolutamente claro lo que ya he reiterado aquí hasta la saciedad. Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía.
Ha afegit que des del govern de la Generalitat eren plenament conscients que no entraria a negociar res sobre un referèndum i que si ho volien havien d'anar al Congrés per aconseguir suports i canviar la Constitució. Sobre l'1 d'octubre ha dit que es va intentar convocar, però ha tornat a negar que es produís. L'expresident espanyol ha afirmat que va mantenir 6 converses amb l'expresident Mas i també, posteriorment, va convidar l'expresident Carles Puigdemont a anar al Senat i al Congrés per explicar la seva proposta. L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, demanava la visualització d'un vídeo a les càrregues policials de l'1 d'octubre a Sant Carles de la Ràpita i li ha preguntat si en va tenir constància. La resposta de Rajoy ha estat: imatges com aquestes, lamentablement, n'hem vist moltes a vegades a la meva vida, però també se n'haurien pogut veure d'altres. Els polítics hem de treballar perquè no es vegin aquestes imatges. Ara és el torn de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. De moment ha explicat que tots els fons de la Generalitat de Catalunya estaven sotmesos al control de l'Estat per assegurar la legalitat dels comptes. Més temes. El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat de manera definitiva el Pla Estratègic de la Conca 2018-2025. Ho feia aquest dilluns amb la unanimitat de tots els grups polítics de l'ens comarcal. Jordina Moix, Ràdio Montblanc.
El document aprovat fixa el full de ruta de la comarca pels propers anys i ha estat fruit d'un any de treball. Entre les prioritats del document hi ha la de millorar l'habitatge a la comarca per evitar així el seu despoblament. De fet, el Consell Comarcal ha anunciat que encarregarà un estudi a la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili per fer una diagnosi de la situació de l'habitatge a la comarca. El president del Consell Comarcal, Francesc Benet, ha explicat en una entrevista a Ràdio Montblanc que la nostra és una comarca generadora de llocs de treball, però no els podem oferir lloc per viure. Escoltem-lo.
Segur que la nostra és una comarca que generadora llocs de treball, importem llocs de treball, amb la qual cosa ens entra molta gent a treballar que després retorna a les seves comarques al vespre, no? I això li volem donar el tomb, volem capgirar-ho, perquè alhora la nostra és una comarca que s'està envellint i el que pretenem és que tot aquest lloc de treball que estem generant, doncs, per un costat, augmenti de qualitat i per l'altre agafi la gent i se sentin a gust entre nosaltres i resideixi amb nosaltres.
Més enllà de l'habitatge, el document recull fins a 150 propostes per millorar la comarca en els propers anys.
I en informació esportiva, Madrid i Barça, avui es decideix el primer finalista de la Copa del Rei. Blancs i blaugranes juguen a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu, al partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Els madrilenys volen fer valer l'empat a un del partit d'anada, i en bàsquet, Reus serà la ciutat del bàsquet català 2019 i pren el relleu de Calella. Reus es convertirà en la capital del bàsquet de casa nostra. Fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui que ha estat un dia de moltíssima... està sent un dia de moltíssima intensitat judicial i política. Hem tingut, de fet estem tenint el judici de l'1 d'octubre, el judici de... contra l'expresident del Barça, en Sandro Rosell, i a nivell polític, sessió al Congrés de Madrid i al Parlament de Catalunya. Per cert, en clau del Parlament de Catalunya, avui el govern ha decidit apujar l'IRPF a les rendes més altes, fins a un tipus màxim del 25,5% a les rendes a partir de 120.000 euros. I també incrementarà la recaptació anual, aquest fet, en un 16,3%, perdó, 16 1.300.000 euros, tot i que no encara aquest any. I també l'impost de successions. També ha decidit fer variacions a l'impost de successions. Vaja, avui segurament aquest vespre tindrem que seguir l'actualitat amb paper i bolígraf per poder prendre nota de tots els canvis que es produiran al llarg dels propers mesos, i això que som sota el paraigües d'unes eleccions que segurament acabaran marcant moltes coses en aquest país. De fet, no d'una, de dues, les generals i les municipals, que ara han quedat eclipsades per les primeres, que seran el 28 d'abril. En tot cas, 26 d'abril, perdoneu. En tot cas, en seguirem parlant al llarg dels propers dies. Ara el que fem és intentar saber el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui, a l'altre costat del telèfon, tenim un home que deu estar esperant ja que arribi dilluns, perquè a partir de dilluns s'acaba la veda i, per tant, tindrem segurament moltes més coses a explicar. Martí Cadellans, molt bona tarda.
Molt bona tarda, però estàs equivocat.
Per què?
No... Perquè no és dilluns, és dimecres.
És el dia 6. Ah, és veritat que el 6 no és dilluns. Tens raó, tens raó. Això és, saps què és?
Què? Que
m'han canviat el calendari. Tenim un calendari preciós abans penjat d'uns números que es veien de tot arreu. I que, clar, com que ha acabat l'any, n'hem penjat un altre amb els números més petits i no es veu pràcticament res.
Saps? Oh, ha posat ulleres?
No, ja porto lentilles, fill, sí, és que...
Vale. No, a veure, t'explico. A veure, el dilluns, si, no passa, si tot va bé, si ja és bon temps, que serà de moment és bon temps, ja tindrem sonsos.
Molt bé.
Això sí. Serà, tenia que començar divendres... Mm. Però han decidit els barcos que començava la setmana sencera.
Per tant, dilluns comencen a pescar sonso.
Pescar sonso. Hi haurà 8 barques, de les 8 barques hi haurà uns 800 quilos de sonsos, perquè han acordat que fa 100 quilos de sonsos cada barca.
Sí.
I vindran a vendre, si no passa res, se'ls agafen, que diuen que sí, que n'hi ha de grossos, i se van ben grossos, i portaran uns 800 quilos de sonsos a la llonxa.
Molt bé. Escolta'm, com ha anat avui el peix? Va, què hem tingut?
Normalment, els dies d'aquests dies, que fa, és que fa un mes, estem dient que avui estem donant uns arrastres, el patró d'arrastres, armadors, diu que està fent un temps més bo per trasmallers i per l'anglès, que és massa, perquè tothom, cada dia és bon temps. Un dia una miqueta davanter, però res, poca cosa, sortir a fora a pescar tranquil·lament. I diu, i ara avui serem nosaltres els dimecres, sí. I veuràs com entrarà alguna borrasca.
Què vols dir? Que se'ls estan fent les dents llargues, eh?
Sí, s'estan fent les dents llargues. Però bueno, mirem el peix, a veure, el dematí tenia una mala sort, que aquests dies dematí està fallant el peix blau, no n'hi ha gaire per aquí a la costa de Maresme, n'hi ha més a la banda de Barcelona, les barques les tenim a intercalades, però ara és de mar, hi ha hagut bisos, sorell, hi ha hagut algun peixell, hi ha hagut alatxa, una peça de, com si fos sardina grossa per anar a pescar els emperadors,
sí.
Sentit, però no hi ha hagut massa peix al dematí. El matí t'ha fallat.
Ha fallat una mica.
Però la tarda, tenia la sensació que estic que fa bon temps, avui mateix hi ha hagut potser 40 cubetes de raps, 30 de sèpies, 20 dentos, un dentos hasta de 7 o 8 quilos, n'hi ha hagut avui, una barca agafat 10 dentos agafat avui amb una barca sola, al palangre, això sí, al palangre, i una altra barca també ha agafat alguna més, però hi ha hagut escòrpores, també remus, dos turbons que normalment venen a suar ara aquest temps, que són grossos, de 3-4 quilos, i hi ha hagut una pesquera bastant maca avui també.
És a dir, que bueno, hem tingut bona pesca avui. Doncs escolta'm, Martí, si et sembla, la setmana vinent hi tornem, vale?
Vale, com vulgueu, vinga, bona nit.
A reveure, bona nit i tapa't.
Sí,
vinga. A reveure.
Adéu, guapo.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I molta atenció, a veure que això que ens explicarà avui l'Ivan Fernández del Port de Vilanova. Ivan, què tal? Què ens expliques avui?
Avui coneixerem de primera mà les maquinacions de convertir Vilanova en un port militar. Per poder fer-ho, hem vingut fins al centre cívic de la Geltrú, a Vilanova, on ens espera l'Octavi Lorente, la persona que ha estudiat aquest fet. Un fet que va tenir lloc el 1913 i que, per poder documentar-hi, doncs, l'Octavi ha aconseguit extreure informacions de l'Arxiu Militar de Segòvia. Octavi Lorente, molt bona tarda, benvingut.
Sí, tal com dius, jo sóc una persona que sempre faig estudis sobre la caserna. Aquesta vegada de Segòvia em va vindre una carpeta amb aquesta informació del tot curiosa, que quan vaig començar a estudiar-la em vaig trobar que pols de la Generalitat i els arxius que hi havia aquí a Vilanova, inclús gent que havia escrit llibres sobre la història del port, no tenien ningú coneixement, perquè la primera data és del 1918 a 1920. Sin embargo, estem parlant d'una data de 13 anys abans, quasi.
Primer de tot, posa'ns en situació de què estem parlant exactament.
Estem parlant, segons els plànols especifiquen, d'un gran dic, un dic, no com avui dia que en tenim diversos, que feia 1.250 metres de llargada i arribava amb una fondària de 10 metres de calat. El que hi ha actualment és de 800 i alguna cosa, i només arriba als 7 metres, segons em va comentar una persona del port. En el qual era el que es diu un port d'abric. Era un port en forma de mitja lluna que arribaria quasi al front d'on avui trobem l'escultura de la Parsifae. Pues realment era un port d'aquest tipus. La part primera estava dedicada als mariners i la part més llarga, que llavors és la que tenia uns sistemes de defensa, estava dedicada a poder fer un desembarco de material en cas de que els de Barcelona i els de Tarragona estiguessin controlats.
Com sorgeix la possibilitat d'estudiar aquest fet? És a dir, què et porta a demanar les informacions de l'Arxiu Militar de Segòvia?
Jo em vaig trobar que la informació sobre la caserna no n'hi havia. Sempre tens que anar a recórrer a arxius militars que tenen tot tipus de planos, ho tenen bé, i llavors els catàlegs del que tenen guardat ho tenen digitalitzat. Llavors, la casualitat ho va fer arribar, perquè jo estava mirant un material que tractava sobre la construcció d'una cuina més gran a la caserna. Aquest em va vindre añadit, i segurament el que va fer les fotocòpies ho va incloure tot. Va dir tot el que hi havia sobre Geltrú, o Vilanova i la Geltrú, ho va incloure.
Ara tenim davant aquest informe, aquest arxiu militar de Segòvia.
Sí, hi ha diversos informes. Un, que és Junta Facultativa Ingenieros del Ejército, que és l'informe acabat ja, que es va demanar a la Junta, a la Comandància d'Enginyers de Barcelona, que són les que van fer el primer estudi, el senyor Cabestany i Mariano Valls. Uns planos que van valdre a l'Ajuntament en 1913 un pressupost de 4.325 pessetes. Aquest pressupost es va completar amb 1.000 pessetes que va posar l'Ajuntament i llavors quantitats de 250, 50, hi ha tot un llistat de les empreses que van contribuir, des dels labradors, els que feien botes, els boters, a la Pirelli, moltes empreses que van intervindre fins a aconseguir-ne aquesta quantitat. Llavors, tinc notícies de que el 1905 el que era llavors el gremio de mareantes ja estava demanant a l'Ajuntament, al senyor alcalde, que era el senyor Braquer, que es construís un port en condicions de Vilanova, perquè havia vingut bastantes iniciatives i intentos de fer-ho, però eren petits diques, petits molls de desembarco de material de pesca, no? Llavors, aquesta proposta de l'alcalde, el tesorero, la comandància de marina, fomento del trabajo, gremio de mareantes, sindicato agrícola, cámara oficial de la propiedad i la Liga de Defensa Industrial, vam demanar a Barcelona, a què es van fer els planos. Llavors, aquí a Vilanova comptàvem molt amb l'ajuda del diputat Bertran Musitu, que va ser un dels personatges pontífice d'aquest port, i per les notícies que jo he recollit del diari, a tots els senadors i altres diputats que veraneaven a Vilanova, se'ls recorria perquè parlessin a Madrid al Senado para que poguessin fer aquesta obra, no? Allí, al final, aquesta obra es va fer... Primer, van tindre la visita d'un buque de guerra, el marquès de la Victòria, que ja va portar uns militars per fer un previ estudi, i també els dos enginyers van vindre dues vegades. La primera vegada per fer l'estudi sobre el terreny, i les notícies posa que es van allotjar a la casa del Farer, i han acabat una altra segona vegada per visitar les distintes canteres per veure d'on podien treure la roca per poder fer les obres d'aquest port, que realment eren immenses. I les primeres que van estar mirant eren justament les que hi ha a la platja del Far, el que diem les roques altes i tota la zona de Solicrup. Si ho haguessin arribat a fer, segurament avui estaríem parlant d'una Vilanova plana, o les roquetes no hi serien, perquè estaria completament plana si haguessin buidat. Quan això arriba al Congreso de los Diputados i al rei, aquest ho encarrega a Fomento de Obras. Fomento de Obras, llavors ja, com que tenia notícies dels militars, ho passa al Ministeri de Guerra, que seria l'actual Ministeri de Defensa, abans es deia el Ministeri de Guerra. I aquest encarrega al fer un informe a una junta facultativa, que venen els números, els militars que hi ha, i aquests fan un informe que llegiu realment pensar que vivíem en un altre país, perquè es veu la por que tenien en aquell moment en què alguna tropa o alguna força naval d'algun país beligerante més fort que Vilanova invagués també la ciutat. I no només, l'informe posa que invaguessin a Madrid, o sigui, desembarquessin a Vilanova per invadir el centre. I com que no es fiaven de Barcelona ni Tarragona, la decisió és fer un port tipus Cartagena aquí. Però els mateixos militars, amb aquest informe, avisen de que aquest port de desembarc de la tropa podia també servir perquè t'invegessin, poguessin entrar naus i vegessin tot el material. Amb la qual cosa, el seu pensament és col·locar-ne a través de 250 metres 175 caixes carregades cada caixa amb 4 quilos d'explosius, que inclús ve la fórmula amb l'informe, perquè en un moment donat poguessin ser detonades. Així mateix hi ha la construcció de dues torres, una torre amb el que actualment seria on està el xalet del Nin, que encara no hi era, i una altra a l'espolón de la punta del port.
Quan diem que volien convertir el port de Vilanova en una altra Cartagena, això què vol dir?
Vol dir que han acabat justament el tema que vaig estudiar posteriorment, d'ampliar la caserna i el número de soldats, és perquè els soldats que hi havia, que eren els cazadores de Treviño, es tenien que fer càrrec de les bateries, els canyones, les torres, la vigilància i el servei de manteniment. Per això Vilanova, de 200 soldats, passava a tindre 600, tot el que és el regiment de Treviño.
Mm-hmm. En tot cas, tu també, Octavi, has pogut contactar amb la Generalitat, amb ports de la Generalitat, i segons expliquen no es té constància d'això que expliques, però aquí podem veure doncs, l'arxiu, podem veure plànols, podem veure també retalls de notícies. Està més que documentat, això.
Sí, no, està documentat. Al diari de Vilanova surten notícies, jo ho vaig trobar en seguida, vaig posar construcció port i n'hi ha notícies. El que sí és veritat, jo crec que al final tot aquest projecte es va quedar en Norris per dos temes. Un, primer, estàvem en un temps en què també s'estava construint el pantà. El pantà de Foix també requeria molta mà d'obra i també molta pedra, en el qual eren dos projectes completament distints. I en acabat aquest projecte, si s'hagués arribat a fer, hi ha sigut un fracàs, perquè està planificat sense desviació del torrent. Quan aquí van fer el port al 50 i alguna cosa, també es va aprofitar per desviar el torrent de la Pastera per l'estació perquè donés al costat del torrent de la Piera. Amb aquest projecte, el torrent de la Pastera continua baixant pel centre de la platja, com diria, en la qual l'aportació de sorres no hi hagués sigut la mateixa.
Com deies, en els plànols podem veure on estaven previst col·locar també aquestes torres de defensa.
Unes torres que són més o menys com les que tenim actualment a la ciutat, encara. Aquestes torres redones, i acabat tot el que és la costa, aniria amb nius de metralleta i canyons de petit calibre. I inclús hi ha un dels generals que diu que el millor sistema, a part, era posar tota la bocana amb mines submarines per més seguretat, amb la qual em fa pensar en alguna notícia que també vaig trobar en aquell temps, de que s'havien vist, ho parlen uns mariners, que de matinada van veure passar tres barcos de guerra sense ningú tipus d'estandard a gran velocitat per davant de la nostra costa. I també hi ha alguna notícia de l'avistament d'algun submarí. Suposo que també anaven per aquí. Les coses encara a la Primera Guerra no havia esclatat, faltava un any i alguna cosa, però alguna cosa es movia.
Aquestes torres de defensa i també l'entramat de poder construir el port militar, però a la vegada també poder explotar-lo, fa la sensació que també tenien por.
Jo crec que sí, tenien una por real. L'únic que jo no sé és a què enemic, perquè en aquell moment estàvem, com qui diu, al final d'una guerra amb algun país africà, i jo suposo que tenien por de ser envaïts més que res per algun país més a prop.
Parlem del retall que tenim davant, de l'antic diari de Vilanova i la Geltrú. En què consisteix aquest retall? Què s'explica?
La construcció del port a partir de 1918, que és on els arxius marquen les primeres dates.
També tenim diversos plànols.
El plànol general de Vilanova, molt curiós, perquè el que avui coneixem com la 246 o la carretera general t'indica carretera Cruz de Calafell, i a part es veu lo poc poblada que en aquell moment, en 1913, hi era la ciutat. En tenim acabat un plànol del dique, que no s'assembla realment en res del que tenim ara, perquè era un dique en forma de mitja lluna molt més llarg. Llavors hi ha dos talls transversals i en un d'ells s'indica on tenien que anar situades les càmeres de mina, que eren els allotjaments per aquests 175 caixes d'explosius. En acabat hi ha el nombrament de l'enginyer a Barcelona per al Ministeri de Guerra i l'edicte de comandància de Marina de Vilanova de 1912, en què es da compte de que s'inicien els treballs d'estudi per port, amb la qual sí que hi havia formació. Un altre detall del que jo m'he donat compte, que també pot ser això va contribuir, és que es tramita tot a través de Barcelona i, sin embargo, la informació, una vegada arriba a Comandància de Marina de Vilanova, passa a Tarragona. I potser llavors allà és on es va dissoldre tot. També és veritat que la persona encarregada de portar el tema a Madrid, que va ser el diputat Bertran Musitu, persona que era molt dubtosa de fiabilitat i encabat aquí a Vilanova, se li van reprochar moltes coses. Justament també tinc els retalls d'un diari que es diu Democràcia, del 1916, en què li retreuen els gastos que ha tingut aquest ajuntament per uns planos que mai s'han vist a Vilanova, que segurament són els planos que en aquest moment podrem veure.
Una de les coses més curioses del retall de notícies que té el diari de Vilanova és que explica, tinc aquí apuntat, que les persones encarregades de la construcció del port militar es van allotjar fins i tot a la casa del faroner.
Sí, és curiós, això ho he trobat, eh? Perquè, sí, bueno, en aquell moment se suposa que el far era un servei, però és curiós que anessin a parar allà, segurament per proximitat, no? S'aixecaven i sortien i, clar, és que estem que parlar que en aquell moment la platja era una rada, no hi havia res absolutament. En si ja la platja del faro apenas existia. I llavors era el lloc més a prop. Suposo que agafaven la barca i anaven a controlar sobretot el que és la fundària, perquè tots sabem que la platja que tenim aquí és una balsada d'oli, i per anar a trobar una mica de fundària, quan va vindre la persona que va vindre a parlar amb mi de ports de la Generalitat d'aquí Vilanova, em va comentar que era curiós perquè el port actual no arribava ni als 7 metres de calat. Sin embargo, aquest estava pensat per grans barcos d'estar 10 metres de calat.
Escolta, i per què finalment no es va poder construir el port militar, o per què no es va construir definitivament?
Jo crec que va haver-hi diversos temes. La construcció també a Vilanova, entre ells del pantà del Foig, que també necessitava molta pedra de cantera, i acabat que l'esclat de la Primera Guerra Mundial el 1915 va ser el detonant, crec.
I ja per acabar, perquè ens fem una idea, la gent que ens estigui escoltant, com era de diferent el port militar del port que tenim actualment a Vilanova?
Avui en dia tenim dos diques que són paral·lelos i fan un quadrat, diríem, no? I aquest port només sortia aproximadament de lo que és la platja del Faro, però tenim que tindre en compte que el torrent de la Pastera encara continuava estant més o menys per on surt el Cossetània, i feia tota una mitja lluna fins a un gran espigón central amb un petit port, una petita sortida de roca, i anava a parar més o menys, jo calculo que davant d'on actualment trobaríem a la Parsifà, pues davant d'allà, perquè són 1.250 metres en línia corbada, com una mitja lluna.
Doncs Octavi Lorente, estudiós del port militar de Vilanova el 1913, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho avui al Far, i seguim en contacte. Fins la propera.
A vosaltres.
Doncs aquesta és la història interessant que ens ha portat a l'Ivan Fernández sobre el port de Vilanova. Anirem recuperant d'altres històries que puguin ser tan interessants com aquesta al llarg de les properes edicions del Far. Ara ens parem, o ens aturem, de fet. Ara aturem el programa, 3 minuts, i atenció perquè després tornarem a parlar de vi i propostes relacionades amb el vi.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé.
Hi ha com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant, que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa el poble ompli el rebost. Sabeu què li passa? Que el despatxa un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú.
Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord. Però diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé.
Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon.
Bona nit i pantaló.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un
produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Sovint a la secció de gastronomia el que fem és parlar de menjar, però la gastronomia no només inclou el menjar, sinó també el beure, el bon beure, i al nostre país, per sort, tenim molts bons productes per ser beguts. Les cerveses, per exemple, els licors, no? Els anisos, també tenim anisos, licors propis de cada població, però sobretot el vi i el cava. Són dos productes probablement els més destacats de tots els que tenim al nostre país, i mira que en tenim. El vi és precisament el protagonista de la iniciativa que us volem presentar tot seguit. Daniel Rodríguez.
Tens de vi, Josep Maria?
Jo de vi entenc per beure, ja, si t'haig de dir. Jo
ja
beure sí, i després intento fer alguna cosa, jo amb algun expert he parlat, que alguna vegada m'ha donat alguna idea, però no tinc paladar.
I em sembla que tots anem més o menys així, eh? Que
sí.
Ens fem una mica el xulos a la taula, no,
sí.
Aquest vi, molt bé, tal, però a l'hora de la veritat, escolteu, hi ha gent que en sap. I per a fer-nos aproximar al món del vi, i no d'allò de farem un curs de sommelleria, no, sinó aprendre sobre el vi amb tots els processos, des del passat i fins a l'actualitat, des de la Universitat Rovira i Virgili, amb la Unitat de Divulgació de la Ciència, han creat la Ciència del Vi, un conjunt de xerrades en col·laboració amb la Facultat d'Enologia, amb la Denominació d'Origen Tarragona i el Patronat de Turisme de la Ciutat, per això, per apropar tot el coneixement científic del món del vi a la ciutadania. Per parlar-ne ens acompanya la coordinadora de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, la Montse Cartanyà.
Montse Cartanyà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I pel que veig, el projecte ja no només és saber fer un tast de vins, sinó que va molt més enllà, fins i tot saber i conèixer l'origen del vi i com s'ha anat transformant al llarg de la història, per exemple.
Exacte. De fet, l'objectiu era aquest, perquè veiem també que sí que és veritat que ja se'n fa molta d'activitat al voltant del vi. Vosaltres ara ho comentàveu, no? Tots més o menys en bevem, ens agrada, hem anat amb algun tast o amb alguna cata de vins per aprendre una miqueta, però realment la nostra idea, la nostra iniciativa, la vam tirar endavant per conèixer què hi ha darrere del vi, però en els aspectes més variats que us podeu imaginar. De fet, en les sessions que farem i que hem començat i que farem, els investigadors i investigadores de la universitat parlen des de la recerca històrica fins a diferents disciplines científiques que fan que aquest producte sigui un producte únic i, a més, que estigui en constant evolució.
Anem a pams, Montse, anem a explicar una mica, en primer lloc, la primera rada, que ja es va produir ara fa uns dies, en la qual vau començar des de la vessant més històrica. Vau anar a buscar com es feia el vi en l'època ibèrica, i per tant, o com es creu que es feia aquella època, i a través d'un projecte experimental d'entre la Facultat d'Enologia i un grup, no?, de científics.
Sí, sí. Un grup d'història, a més, perquè també el que hem volgut és parlar de disciplines científiques molt diferents, i en aquest cas la primera xerrada la va fer en Jordi Diloli, que ell és investigador del Departament d'Història i d'Història de l'Art, que durant aquests últims mesos, en el celler d'aquí de la universitat, el celler del Mas dels Frares, des de la darrera verema, van elaborar un vi tal com es feia fa 2.500 anys, és a dir, amb una àmfora d'argila que es va fer expressament per aquesta ocasió per un artesà de Miravet, i van posar 25 litres de la varietat d'ull de llebre, coberts per una tapa de fusta, protegits per guix, tal i com es creu, o com els historiadors creuen, que feien els ibers. Llavors, era un experiment que van fer aquest grup de recerca, el grup Grecèpia, junt amb la Facultat d'Enologia, i l'objectiu era saber quin gust tenia aquest producte, que ja va arribar aquí a la península Ibèrica fa 8.000 anys. És a dir, que l'albí té una llarga història, i això és el primer que vam voler conèixer de la mà d'aquest historiador i arqueòleg, no? Que és el que ens va fer la primera xerrada, per saber com els vins, com es produïa el vi en els nostres avantpassats, i també ens va parlar de quin gust tenia, de quin paper tenia el vi en la societat, de com es va expandir també després la producció pel món. Aquest va ser el tema que va centrar la primera xerrada.
entenc que és important conèixer el passat, sempre ho diuen, conèixer la nostra part històrica per entendre el que ens ve. Si no sabíem que fa 8.000 anys doncs ja bevíem vi, difícilment podem entendre per què s'ha convertit el vi en una beguda tradicional a les nostres menjades, no? O en els actes socials.
Exacte, sí, sí. De fet, ell quan ens parlava d'això, no? De com va arribar el vi aquí a la península Ibèrica, però encara tenim una xerrada que es farà més... De fet, és la darrera, eh? O sigui que ja veiem que aquí no ho hem fet per ordre cronològic, però la darrera inclús parlem de com, què hem heredat dels grecs i dels romans al voltant també del vi, perquè el vi, en l'època dels grecs i els romans, ja estava lligat a celebracions i a tota mena d'esdeveniments socials. És a dir, que els rituals de l'època no s'entenen, i de fet tots tenim, no, la nostra imatge quan veiem les celebracions de l'època romana, ho hem vist en mosaics, o és la imatge que ens ve al cap, aquelles celebracions que ells feien amb el vi com a element central. Llavors, sí que és veritat que és això, no? És important saber d'on venim, d'on ve aquest producte, com es consumia abans, i a partir d'aquí també anar parlant de com el consumim actualment, de com el venem, de com el comprem, no? Que és el que ens entra pels ulls quan comprem vi, com el maridem amb el menjar, com el comuniquem, és a dir, parlar del passat també i a poc anar arribant fins com nosaltres avui en dia ens prenem aquest producte i com ens el bevem també en societat.
Perquè justament abans parlàvem de... Bueno, la gent va als supermercats, va a les bodegues...
Exacte.
I si té algú que l'aconsella, mira les etiquetes dels vins. I segurament també s'ha fet, com en tot una mica, una part de comunicació, una part de disseny, una part doncs, d'entrar pels ulls més que pel tast, sí. Perquè evidentment fins que no obrim l'ampolla no sabem quin gust té aquest vi. Per tant, aquest també és un món que ha entrat en el món de l'enologia. Com saber vendre el vi, com entrar als ulls dels consumidors.
Sí, i de fet ja de les 9 xerrades que tenim, de les 9 sessions que vam començar al febrer i acabarem al desembre, n'hi ha dues dedicades a una al màrqueting i l'altra a la comunicació. I a la del màrqueting, precisament, es parla d'això, no? De què ens impulsa a nosaltres, a gent que pot ser que hi entengui o gent que no hi entengui, a comprar aquest vi. Què fa que triem nosaltres quan estem davant d'un celler o d'un supermercat? Quins factors fan que nosaltres, com a consumidors, triem un vi o un altre, no? Llavors, aquí, l'investigador, en aquest cas, del Departament de Gestió d'Empreses, que farà la xerrada sobre el màrqueting, ens parlarà d'això, de les tècniques de màrqueting i també de neuromàrqueting, que fan que determinen que nosaltres ens decidim a comprar un vi o un altre. I al voltant d'això també és molt important com comuniquem, com les empreses, com els cellers, treballen també per vendre el seu vi, i a vegades no només el producte, sinó també l'experiència enoturística que hi ha al voltant d'aquest producte, no? Quina és la imatge que li arriba del producte que ha de consumir, de la comunicació del vi, de l'enologia, de l'enoturisme, i també això de com els cellers cada vegada més, no?, estan utilitzant estratègies en un món també competitiu per poder posar el seu producte al mercat que portant. I això ho fem tant amb la periodista Ruth Troiano, que també ha fet els llibres de retrats de vi, d'aquí de gent, estudiants que han passat per la universitat i que ara tenen els seus propis cellers, els seus propis negocis del vi, i també en Jaume Jané, que és del Departament de Gestió d'Empreses, que també ha estudiat el món del màrqueting del vi. Perdó, no et volia tallar, però només perquè en les sessions s'hi parla, es fa un petit tastet de dos vins de la D.O. Tarragona, on ja es fa una mica d'introducció també en el tast, o sigui, no per experts, sinó per gent que ve a les sessions i vol conèixer també els vins que es fan aquí a la D.O. de Tarragona. Doncs ja hi ha un enòleg de la Facultat d'Enologia, una enòloga, que fa un petit tast dels vins que es tastaran per fer aquesta introducció més també a la part del tast. O sigui, complementem la xerrada amb uns tastos també de vins d'aquí de la zona.
Ara m'has fet pensar, farà cosa d'un any, un parell d'anys, un expert en vins que deia que per trobar un bon vi econòmic als supermercats no calia anar molt lluny, només calia ajupir-se. Va ser una imatge del titular. Para comprar buenos, se pueden encontrar buenos vinos en los supermercados, solo hace falta agacharse. No? Aquest era el titular. Clar, mirar avall.
Sí, sí.
És precisament per això que tu deies, no? Pel màrqueting. Es posen els que més s'interessa, que no vol dir que siguin els més bons a nivell dels ulls.
Exacte, sí, sí. Hi ha molts estudis al voltant de com vendre el vi i aquesta és un dels temes que parlarem ja fins a l'octubre, perquè això com que ho fem una vegada al mes, el del màrqueting del vi ve a l'octubre, però sí, hi ha molts aspectes que fan que nosaltres ens decidim a comprar un vi o decidim a pagar un preu baix o alt per un vi determinat, a vegades sense entendre, i tampoc, vull dir, no tothom quan anem a comprar el vi hi entenem el suficient, i a vegades hi ha aquestes eines de neuromàrqueting que ens fan decantar cap a un vi o cap a un altre, també.
Ens deies que evidentment no pot faltar aquest tast de vi, sinó malament, no? Anem a parlar de vi i ens quedem amb les ganes de tastar-lo. Suposo que també és una forma de donar a conèixer els vins d'aquí, ens deies, vins de la Diu Tarragona, per tant, posar en valor els vins que tenim al territori, en aquest cas a la regió del Camp de Tarragona, perquè molts cops anem a buscar denominacions d'origen més populars o que es parlen més i en canvi no apreciem el producte del territori. De fet, fa uns dies parlàvem de que, per exemple, restauradors de la ciutat, aprofitant una sèrie de menús, somriu a la crisi, regalaven una ampolla de vi si se'n comprava un, si se'n bevia un al restaurant. Per tant, també s'incentivava d'alguna forma això, el consum de vi de proximitat.
Sí, de fet, quan vam plantejar-nos el cicle, teníem clar que sabíem, amb xerrades en què es parla de vi, sabia d'alguna manera tastar el vi, i a més, ho ha enfocat des de la vessant que nosaltres a tots els investigadors i investigadores que venen a parlar, els diem que siguin ells els que triïn un vi, dos vins en aquest cas relacionats amb el tema del que ells tracten, és a dir, tant amb varietats, si parlen d'un tema relacionat, per exemple, amb arquitectura modernista, doncs uns vins que siguin d'un celler modernista, que tinguin alguna vinculació. I vam tenir clar des del primer moment que aquesta vegada que hem començat el cicle aquí a Tarragona, els vins havien de ser de la DO Tarragona, perquè precisament per això que comentes tu, no? Perquè són vins fets aquí, i sí, perquè també és veritat que a vegades coneixem molt, molt més vins que no són de la nostra pròpia DO, d'on vivim o on treballem, i ens enlluernem, no? I es fan vins molt bons a tot arreu, és veritat, en moltes DOs, però aquí a la DO Tarragona es fan també vins molt bons, i la idea també era això, que amb aquests tastos doncs, la gent també s'aproximés i conegués més aquests vins que es fan a la nostra terra aquí a tocar. I aquest va ser un dels objectius. I vam decidir començar el cicle aquí a Tarragona i començar amb els vins de la DO Tarragona, que de fet col·laboren amb el cicle, de seguit ens vam dir que sí, i són ells, qui, o sigui, la pròpia DO, qui ens cedeix els vins per cadascuna de les sessions.
Digues la veritat, eh? Aquí tots anem a la Rioja, i de vegades aquí a Tarragona o al Priorat tenim bons vins que són més propers a nosaltres i fets a casa.
Exacte, sí. Jo per sort penso que aquest concepte de canviar una miqueta, perquè sí que és veritat que fa uns anys, pràcticament, quan anaves als restaurants, era pràcticament impossible trobar vins d'aquí, perquè trobaves això, doncs, vins de la Rioja, o d'altres vins potser més conegudes, en blancs, o d'Avarinhos, però era molt difícil trobar vins d'aquí de la terra, i ara sí que és veritat que pràcticament tots els restaurants, la majoria de restaurants, tenen vins nostres, vins fets elaborats i comercialitzats aquí mateix.
Montse, si algú vol assistir en aquestes sessions de la ciència del vi, se n'ha perdut una, però què ha de fer?
Bueno, ho té bastant malament.
No ho diguis, això.
Us ho dic perquè és veritat que nosaltres vam estrenar el cicle el 13 de febrer amb la primera xerrada, haurem anunciar un parell de setmanes abans, i en 15 dies es van omplir totes les sessions fins al mes de desembre, amb llistes d'espera de pràcticament, hi ha algunes que tenim ja 20 o 30 persones en llista d'espera. A veure, jo dic que us vull apuntar, que envia un correu a comciencia@urb.cat, que el posarem a llista d'espera, però la nostra idea sí que, això aprofito també per dir-ho, que la nostra idea és continuar fent aquest cicle quan més endavant amb alguna altra ciutat d'aquí, no puc dir encara on, perquè ho estem acabant de treballar, però la nostra idea és continuar el cicle, perquè amb vistes de l'èxit que ha tingut i de la resposta que ha tingut, que ens va sorprendre nosaltres mateixes, tenim previst fer una nova edició d'aquest cicle. O sigui que sí que és veritat que estan les sessions pràcticament totes plenes, no sé si en queda alguna, però qui vulgui més informació o qui es vulgui apuntar per una llista d'espera, perquè pot ser que hi ha gent que s'apunta per més endavant i no pot venir i llavors fem passar la gent de llista d'espera, ens pot enviar un correu al correu de la unitat de comunicació, que és comciencia@urb.cat, i nosaltres l'informarem del que convingui.
Doncs escolta'm, la propera edició a la Tarraco Arena Plaça, ja està.
Això. No, mira, ara que dius això, sí que és veritat, ja acabo, que ho podríem fer en un lloc més gran, és veritat, perquè acaben 40 i pico persones, però també és veritat que el caliu que la conversa que pots fer amb l'investigador amb menys gent i aquell caliu que despèn el fet de poder fer un tas relaxat i que t'ho puguin explicar molt de tu a tu, jo crec que també és un dels valors afegits d'aquest cicle que la gent agraeix i agrairà.
Montse, moltíssimes gràcies. Montse Cartanyà, coordinadora de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili. Que vagi molt bé.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu, fins després.
I ara que es parla de sostenibilitat i de reciclatge, ara que es parla de tornar a allò que fèiem abans, què us semblaria reutilitzar les ampolles de vi? Això és possible. De fet, és un projecte que us volem presentar i que, de fet, és una realitat. Un projecte que ens explica en Josep Serra, que és portaveu del celler La Vinyeta. Josep, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Reutilitzar les ampolles de vi, vaja, el que s'ha fet en altres àmbits durant tota la vida, no?
El que no hauríem de deixat de fer mai. I, malauradament, sí, s'havia fet tota la vida, però sembla que fa molt de temps, allò, no?
Escolta'm, vosaltres sou celler, per tant sou productors de vi, per tant sou els que embotelleu i els que hauríeu de reembotellar. Vull pensar les ampolles que us arribarien. Què significa per vosaltres aquesta feina?
Bé, per nosaltres suposa doncs, posar a prova tota una sistemàtica, no? Doncs de recollida d'ampolles, d'estocatge d'ampolles i després doncs enviament a plantes que són les que li treuen l'etiqueta, la sanegen, però si és tornar-les al celler i poder-les utilitzar com si fossin noves, com si no s'haguessin utilitzat.
Econòmicament, vull pensar que és beneficiós, és a dir, que tot i que té un cost, això hem de ser sempre conscients, té un cost, és menys el cost de netejar que el de refabricar.
És, certament és econòmicament positiu, si genera una economia d'escala. Vull dir, si els clients doncs, realment hi participen, si genera un volum, si genera el volum suficient doncs, per poder mantenir doncs, tot aquest sistema, per poder fer enviaments a la planta i de retorn doncs, que siguin realment eficients econòmicament, però també mediambientalment.
De fet, vosaltres sou un dels quatre cellers només de moment que hi participen. Suposo que aquí que la gràcia, com deies, està en que en lloc de quatre en siguin 8 o 10.
O sí, més, sí, 8 o 10.
O 80, o 100, o 200,
o,
sí, sí.
O els 700 cellers que tenim a Catalunya. L'ideal, de fet, seria que tothom ho fes. Llavors, seria en benefici doncs, del medi ambient i de l'economia també d'aquest país.
On t'ho porteu a netejar, per cert, això?
Doncs s'estan treballant amb dues plantes, una es troba a Manresa i l'altra es troba a València. I bé, tornem al mateix, si hi hagués un volum interessant, probablement doncs, hi haurien altres plantes que s'obririen arreu del territori i encara ho farien més beneficiós, perquè si m'estalviar aquests viatges d'ampolles, doncs també estalviaríem emissions de diòxid de carboni i de consum de carburant.
És un projecte, això tot just comença ara. Finalment, quin pla us heu donat per aquest...?
És una prova pilot, té una durada d'un any, un any i mig. I bé, d'aquesta prova pilot doncs, han de sortir algunes conclusions, entre elles doncs, veure realment quina és la seva viabilitat. No?
De moment bé?
De moment estem contents, perquè bé, els nostres clients sembla que hi responen positivament. Si més no, tothom hi demostra un interès i jo crec que les noves generacions cada dia són més sensibles a aquests fets.
Doncs ens anirem fent ressò, aviam si anem fent gota d'oli i anem omplint, anem enxamplant-nos una mica i que vagi coneixent-ho tothom.
Sí, al final és una qüestió també de responsabilitat individual.
I tant.
Ens hem de responsabilitzar una miqueta de l'impacte que genera el que consumim. Si internalitzem tots els costos que implica el nostre consum, segur que en serem més conscients d'això.
Moltíssimes gràcies, Josep Serra, del Celler La Vinyeta. Que vagi molt bé i molta sort.
Un autèntic plaer. Moltes gràcies. Bona tarda.
Igualment, molt bona tarda. I, de fet, una peça fonamental és la recollida d'aquestes ampolles. De fet, en aquest projecte hi participen una cinquantena de restaurants i més d'una vintena de comerços. Un d'aquests comerç és Montlacata, aquí a Arenys Amunt. Jordi Clos, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Vosaltres, més enllà de vendre el vi, també el que fareu és la recollida d'ampolles.
Sí, nosaltres a través d'aquest projecte que s'ha engegat, a través d'en Joan Munic del Celler Tal Com Raja, vàrem començar, ens ho va proposar, va venir aquesta gent, ens ho va explicar, i bueno, tot el que sigui doncs, fomentar l'ecologisme i evitar aquests mals a la natura, doncs a nosaltres ja ens va bé.
Com ho feu? És a dir, com es fa aquesta recollida de manera efectiva?
Home, nosaltres aquí, tu quan entres a la botiga, doncs tenim uns rètols on ho expliquem i a vegades doncs, la gent a l'entrat diu, ostres, i això què és? I li expliques una miqueta i si no, doncs a la que agafen alguna de les ampolles d'aquests quatre cellers que integren aquest projecte, doncs després al moment de comprar-les doncs els expliquem, mira, que sàpigues que aquestes ampolles estan a dintre doncs, aquest estudi, ens les pots tornar i després és quan doncs, el client ens els torna i després jo parlo amb el celler i faig que ell me les vingui a buscar.
Per tant, l'únic que ha de fer la persona és que un cop acaba d'aquesta ampolla, en lloc de desar-la al contenidor verd, una altra vegada que vingui a la botiga a comprar vi o que passi pel que sigui per davant, us la dona, vosaltres l'encaixeu, és a dir, la poseu en una caixa i d'aquí l'envieu al celler, no?
Correcte, sí, sí.
En recolliu moltes? És a dir, la reacció de la gent és positiva?
La reacció és positiva. El que sí que és complicat és el número d'ampolles. Clar, són pocs cellers, són quatre només, a part són bastant petits, i clar, hi ha poca venda de en relació a tot l'altre, vull dir. I clar, el número d'ampolles són poques. El que sí que veig és el feedback que té la gent, que a la gent li agradaria mirar, poder retornar-les, les ampolles, saps què et vull dir?
Sí.
Si pogués ser pues, en termes més generals, que diguessis, mira, pues, jo què sé, totes les de cava es poden tornar totes, no? Doncs jo veig que això és una cosa que la gent sí que de seguida hi mostra interès i sí que faria. Clar, ser només una cosa de moment, ara hem començat amb això, no? Doncs tan específica, doncs clar, costa una miqueta més. Però bueno, la gent hi posa de la seva part, això sí.
De fet, les de cava abans les portaves... Vaja, jo, quan era petit, les portava al drapaire amb el meu pare, no? M'acompanyava al drapaire, el drapaire me les comprava, i en el cas de casa, els quatre calarons que ens donaven per les ampolles, ens els quedàvem, no?, entre la meva germana i jo. Vull dir que això no és tan excepcional.
No, això tothom ho havia fet, això que tu dius de les ampolles de cava a les escoles per fer diners pels viatges a fi de curs, i això era una cosa que es feia. Per això una miqueta el tema, aquest tema, fins que no hi hagi una mica de regulació, digue-li des del punt de vista de govern o des del punt de vista d'un incentiu econòmic, vagin, jo què sé, doncs cada ampolla que tornis pues se't descomptarà tant, no? O fins que no hi hagi aquesta implicació més, que la gent vegi un benefici més directe, clar, costa, perquè bueno, tothom hi ha de posar de la seva part i sí que tothom pel tema ecològic vol, bueno, si s'ha de fer un esforç es fa, però clar, fins a un punt. Aquestes ampolles tenen un volum, tenen un pes, per una ampolla no tornaràs a la botiga, t'esperaràs a tenir-ne unes quantes. Vull dir que entre tots, si volguéssim que això funcionés, hi hauríem de posar de la nostra part. Les botigues especialitzades com la nostra, posaríem la nostra part, però després tothom a casa seva hi hauria de posar de la seva part. Per això et dic que si és un tema més general sí que podria ser efectiu, si és un tema més minoritari, clar, costarà molt més, però bueno, també entenc que això, tot just estem al començament i els petits són els que hem d'anar tirant endavant aquest projecte.
Ho anirem mirant amb atenció. També ara pensava que les ampolles de vi, sovint moltes d'elles són molt similars, almenys vist des de l'òptica del que compra i amb no massa criteri, vull dir que sembla que
ja,
això...
Ja, però això no t'ho creguis pas.
Ah, d'acord, ja l'he brincat.
Hi ha moltíssimes ampolles, molts pesos, molts volums diferents, moltes formes diferents. Justament, si realment això no passés, que totes les ampolles fossin bastant similars, sí que podríem tractar-se més doncs, de més cellers s'hi podrien afegir, però clar, després també suposo que la gent que es dedica a vendre ampolles de vi doncs també posarien...
El crit al cel.
Clar, tampoc no els agradaria perquè també, clar, el seu negoci també està en això.
Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Que vagi molt bé i enhorabona.
Doncs vinga, gràcies, vagi bé.
Fins després, a reveure a la gent del món La Cata, aquesta botiga de vins que hi ha aquí a Arenys Amunt, a tocar d'Arenys Amar, que participa d'aquesta iniciativa de la reutilització de les ampolles de vi. Jo fa anys, recordo, allà on ara hi ha la fàbrica de l'Estrella d'Am, al carrer Rosselló, allà on es fan tots els concerts, a l'altre costat de carrer, que hi ha un edifici que és bastant nou, deu tenir 15 anys, allà hi havia la màquina de rentar les ampolles. I sovint anàvem a passejar per allà i veies com hi havia milers d'ampolles que entraven per una cinta transportadora i anaven entrant a la màquina de rentar i sortien netes. Es veia des del carrer i se sentia el so de les ampolles ràpica quan encara estaves a molts metres d'aquest punt del carrer. Això malauradament s'ha perdut i ara les cerveses, fins i tot, doncs el que fem és agafar aquestes ampolles que moltes d'elles acaben llançades al contenidor del reciclatge. El reciclatge real no és refabricar, sinó reutilitzar. I aquesta iniciativa que estan tirant endavant aquests companys d'aquí, de la zona del Maresme, doncs penso que és prou interessant com perquè ens anem implicant tots i, com dèiem abans, no, vagi creixent en forma de gota d'oli i vagi tenint ràpica tronades a diferents zones del país. Si entre tots ens hi posem, segur que en poc temps ho aconseguirem. Nosaltres el que fem avui és deixar-ho aquí, plegar. Tornarem demà, com sempre, a les 4 en punt de la tarda. Demà serà ja dijous, per tant, tocarà parlar d'esport. I ho farem, com sempre, amb ganes i il·lusió. Al Far FM, si voleu dir-nos alguna cosa, o seguir algun dels arguments que us hem anat explicant al llarg de la tarda. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon dimecres i que guanyi el Barça. Fins demà.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tancats en una secta que no ens deixa veure amunt, amb els ulls embenats caminem per la foscor. I on és la frontera? I qui ha els...
Bona tarda, són les 7.